Bon dia, són les 6 i avui és dimarts 13 de febrer. Com coincideixen a destacar avui la majoria de mitjans de comunicació després de l'esperada resolució del Tribunal Suprem sobre la situació processal de la terra Iñaki de Juana Chaos, la decisió que continuï a la presó o en surti en llibertat en aplicació del tercer grau penitenciari en aquests moments ja és a mans del govern. I és que el Tribunal, el Suprem, responent a la petició de la defensa, ha decidit rebaixar la pena de 12 anys a 3 perquè considera que no hi ha delicte d'amenaces terroristes, però sí d'enaltiment del terrorisme. Dins del tribunal hi havia postures favorables a absoldre'l, també ha d'aplicar-li penes més grans a petició de l'Associació de les Víctimes del Terrorisme. Finalment, s'ha imposat rebaixar la condemna i ara haurà de ser un tribunal penitenciari, i en última instància l'executiu, qui decideixi si concedeix aquest tercer grau a De Juana, que avui fa 100 dies que està en vaga de fam. Les reaccions dels afectats, com no podia ser d'altra manera, són ben diverses depenent d'on venen. La sentirem en aquest informatiu.
Aquest és el tema de pes de les últimes hores, però fa uns minuts ens arribava des dels Estats Units la notícia de 12 tirotejos a Salt Lake City a Filadèlfia que haurien fet una desena de morts i estarem pendents. Com també ens fixarem les reaccions que ha provocat l'esfondrament del fals túnel de Viella per part de les autoritats araneses que consideren negligent el retard de les obres del nou túnel. A casa nostra encara el govern ha d'aprovar avui el recurs contra la invasió de competències de la tercera hora de castellà i el que promet ser el quart conflicte de competències d'aquest any en l'àmbit, en aquest cas, del medi ambient i de l'actualitat internacional pendents d'un possible acord a Pequín a què han arribat aquesta nit els 6 negociadors sobre el programa nuclear nord-coreà. Ara us ho expliquem tot.
Catalunya Matí, amb Rita Marzoa i Lluís Urpí.
Passant 2 minutets de les 6 en punt del matí, ara anirem al tema destacat de la portada, aquesta rebaixa de condemna a la terra de Juana Chaos, que serà, sens dubte, un actiu a les reaccions polítiques de la setmana, però deixeu-nos fer uns ràpids apunts de l'actualitat més immediata que ampliarem al llarg d'aquesta horeta d'informatiu.
A Pequín, les 6 parts que negocien el desmantellament del programa nuclear militar nord-coreà han arribat a un principi d'acord.
I als Estats Units fa poc hi ha hagut 2 tirotejos en 2 ciutats diferents, amb un balanç de diversos morts. Encara no els podem quantificar, els escenaris han estat Salt Lake City i Filadèlfia. Com us dèiem, ampliarem aquestes dues informacions al llarg d'aquest informatiu, però anem al cas de Juana. Hi ha sentència ja del Suprem a la petició de rebaixa de condemna a la Tarra, una junta d'instruccions penitenciàries haurà de decidir ara si ha de ser excarcerat després de la sentència del Suprem, que ha rebaixat la seva condemna de 12 anys de presó i 7 mesos a 3 anys de presó.
De Juana Chaos ha complert ja bona part d'aquesta nova sentència perquè estan en presó preventiva des de fa un any i mig. Els magistrats consideren que els articles que la Tarra va escriure al diari Gara no constitueixen un delicte d'amenaces terroristes, sinó d'enaltiment del terrorisme. Catalunya Ràdio Madrid, Albert Calatrava, bon dia.
Bon dia. El ple de la sala penal del Tribunal Suprem ha estimat parcialment el recurs presentat per De Juana Chaos i considera que els escrits que l'històric membre d'ETA va publicar al diari Gara no constitueixen un delicte d'amenaces terroristes, sinó d'enaltiment, en contra del criteri de l'Audiència Nacional. Així, la condemna de Juana Chaos es redueix de 12 anys i 7 mesos a només 3 anys. El Suprem ha acordat després de més de 5 hores de reunió amb divisions en què alguns magistrats s'han mostrat partidaris d'ampliar la pena de Juana Chaos fins als 96 anys, com demana a l'acusació, i uns altres d'absoldre'l, com sol·licitava la defensa. Finalment s'ha optat per la rebaixa a 3 anys, una rebaixa fins i tot superior a la petició de la Fiscalia que plantejava reduir la condemna a 4 anys. La decisió del Suprem no significa que De Juana Chaos surti de la presó de forma immediata. Aquesta possibilitat ara l'ha d'estudiar institucions penitenciàries que pot tenir en compte l'estat de salut del pres i el fet que De Juana està en presó preventiva des del 2005. Fons del govern espanyol han apuntat que abordaran el cas com el de qualsevol altre pres i que, per tant, serà una junta penitenciària la que estudiarà i la que decidirà sobre la situació de Juana Chaos en vaga de fam des del passat 7 de novembre.
En el capítol de reaccions polítiques, el PSOE i el Partit Popular acaten la sentència, tot i que els populars admeten que no la comparteixen.
El portaveu de Batasuna, Arnaldo Otegi, es felicita per la decisió judicial i, en un altre àmbit, l'associació de suport als presos ETA, Askatasuna, acusa el govern de fer malabarismes amb les sentències judicials. Sentim el seu portaveu, Juan María Olano.
Todo esto se parece mucho más a una subasta pública que a la aplicación de la justicia en un Estado de Derecho. En este juicio, la justicia es sinónimo de absolución y cualquier otra resolución, además de ser inaceptable, condena a muerte a Iñaki de Juana. Señor Zapatero, no nos hable de leyes, háblenos de justicia, ya que un Estado de Derecho que aplica leyes injustas no es un Estado de Derecho.
L'Associació de Víctimes del Terrorisme, de la seva banda, diu que si el govern espanyol se n'alegra de la sentència és perquè està disposat a rendir-se davant d'ETA.
Passen 5 minuts i mig ara mateix de les 6 en punt del matí. Fem un punt i a part a casa nostra i dos dies després de l'enfondrament. Els tècnics estudien ara si han d'ensorrar la part de l'estructura de formigó del túnel de Viella, del túnel fals que encara queda, abans de donar pas a la nova circulació.
La intenció de les autoritats era d'obrir-lo a finals d'aquesta setmana, però ara han d'esperar el diagnòstic tècnic. Catalunya Ràdio, enviada especial a Viella, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. Tècnics i geòlegs tenen ara la paraula per concretar si cal o no tirar a terra aquesta part del fals túnel, és a dir, fora de la muntanya i a continuació dels 100 metres ja esfondrats. Operació que, si finalment es tira endavant, impediria reobrir el túnel aquest cap de setmana. En aquest sentit, el síndic de la Vall d'Aran ja ha pronosticat que la no reobertura en un termini curt seria catastròfic per als interessos de la Vall d'Aran. De moment, el subministrament a la vall està garantit, si bé l'única via d'accés és a través del port de la Bonaigua, on s'ha prohibit el pas de camions articulats. Els restauradors de la zona d'aquesta C28, únic accés a la Vall d'Aran, estan contents del pas de més visitants i clients. Escoltem aquesta propietària d'un restaurant d'Esterri de Neu.
Sí, sí, es nota amb tot, amb més gent al menjar, més gent a fer bocadillos, més gent a dormir.
A l'estació de Baqueira de moment no hi ha hagut cancel·lacions, si bé es treballa amb la previsió que el cap de setmana el túnel estarà reobert. De moment, de les causes no se sap res, Foment ha indicat que s'obrirà una investigació i el govern central ha descartat que l'accident tingui res a veure amb la construcció de les obres del nou túnel. Ferran Guerrero, Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Viella.
Gràcies, Maria Núria Rebella, evidentment amb l'assistència tècnica del nostre company a la unitat mòbil. El síndic de la Vall d'Aran, Carles Barrera, ha criticat que aquest nou túnel, el que s'està construint paral·lelament al vell, vagi amb tant de retard i en responsabilitza les administracions espanyola i catalana.
En aquest cas, hem damnificat, ell era Vall d'Aran, ell era imatge de Vall d'Aran, ell Vall d'Aran país, nostre destí turístic, i això és un motiu de reflexió que ja l'haram als niveus que toqui a les, evidentment, d'hora de Vall d'Aran. No hi era nostra responsabilitat aquesta, hi era responsabilitat del Departament de Política Territorial i del Ministeri de Foment.
El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Joan Rangel, li ha respost i ha atribuït el retard a errors en el projecte inicial.
Ni el Ministeri de Foment de l'actual administració s'ha adormit, sinó que es va trobar amb un projecte que tenia carències molt grans. Es va haver de fer tot un reformat, i mentre es fa aquest reformat i no s'aprova el projecte definitiu, tampoc es pot tirar endavant alegrement, perquè si hi ha problemes precisament de seguretat, aleshores és quan tothom se n'en recorda.
De moment el que ha fet el Ministeri és anunciar inversions als 12 túnels que hi ha a la demarcació de Lleida.
Ara som a 6 minuts i mig d'un quart de 7 del matí. Us ho dèiem a la portada. El Consell de Govern de la Generalitat ha d'aprovar avui el contingut del recurs que presentarà el Constitucional contra el decret de la tercera hora de castellà. Esquerra Republicana ja ha fet arribar al conseller la seva proposta de decret d'ensenyament a primària per aplicar a les escoles del nostre país. El text atribueix l'hora addicional de castellà només a aquells centres que ho demanin de manera expressa.
La vicesecretària general d'Acció Política d'Esquerra, Anna Simó, concretava ahir que, segons la seva proposta, els centres se podrien fer una hora més de castellà, però en assignatures no lingüístiques.
No s'accepta que s'estableixi la imposició d'una tercera hora de castellà a tota la primària, perquè això impedeix la continuïtat de la política d'immersió lingüística, especialment als primers cursos, que és la mare dels ous d'aquesta etapa, i que obre la porta a fer una part del currículum en castellà, com els deia. Es referma que el català és la llengua pròpia de Catalunya i ha de continuar sent la llengua vehicular i s'ha de garantir la continuïtat de la política d'immersió.
I amb els conflictes competencials de taló de fons, després us explicarem un altre, a Catalunya es debat també el calendari de desplegament de l'Estatut.
El portaveu del PSC, Miquel Iceta, diu que pel que sap el seu partit, el govern espanyol no té cap intenció de congelar el desplegament fins després de les eleccions autonòmiques. Iceta tampoc creu que el pas del text pel Constitucional hagi de retardar el procés.
No s'ha d'aturar en cap cas el desplegament de l'Estatut a l'espera d'una eventual sentència. Dit això, nosaltres no tenim cap indici de cap voluntat del govern d'Espanya d'alentir el desplegament estatutari.
El president de Convergència i Unió, Artur Mas, no ho veu així i, a més, en responsabilitzar el govern d'Entesa d'aquests entrebancs.
Que un govern govern espanyol intenti doncs, fer-nos la Pasqua forma part, desgraciadament, de la tradició. Que el govern de la Generalitat no planti cara i no defensi l'autogovern de Catalunya és absolutament preocupant. I això no havia passat altres vegades. Convergència i Unió procurarà al Parlament de Catalunya arribar als màxims acords possibles amb el govern de la Generalitat per defensar l'autogovern de Catalunya.
Per cert, que el Congrés analitzarà avui, si se sotmet al ple de les dues cambres, la sol·licitud de reprovació i cessament del defensor del pueblo, Enrique Mújica.
Recordem que la petició la va presentar el grup d'Esquerra Unida Iniciativa per Catalunya Verds perquè Mújica va recórrer contra l'Estatut de Catalunya davant del Constitucional perquè considerava que molts dels seus articles són anticonstitucionals.
Ara us expliquem aquell conflicte de competències a què abans fèiem referència entre Estat i Generalitat. En aquest cas es tractaria del quart en el que portem d'any, l'esborrany del Pla contra el Canvi Climàtic, que l'executiu espanyol ha de presentar avui als consellers de Medi Ambient de les comunitats autònomes. La Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat exposarà a Madrid que l'Estatut ja parla de canvi climàtic i que l'Estat no ha d'imposar cap estratègia.
L'esborrany d'aquest pla podria incloure mesures com ara pujar el preu de la llum o incrementar els impostos dels vehicles molt potents. Davant de la possibilitat que això s'hagi d'aplicar a Catalunya, el conseller Francesc Baltasar fa aquest advertiment.
Que és molt important que tingui en compte la competència que té Catalunya justament amb la lluita contra el canvi climàtic, primer aspecte, i segon, quan després s'hagi d'assistir a foros internacionals per plantejar la posició espanyola sobre el canvi climàtic, també aspirem i volem que hi hagi la veu de Catalunya.
El conseller també ha anunciat que el juny es farà la primera convenció del canvi climàtic de Catalunya a Barcelona, on es debatran les repercussions de l'escalfament global sobre el territori i s'impulsaran mesures per frenar el canvi climàtic.
Temps ara per l'actualitat internacional per explicar-vos que quan s'acabin les identificacions dels immigrants que ahir van desembarcar al port de Mauritània, Espanya començarà a repatriar-los. El govern espanyol té 3 avions a la zona per fer efectiu el trasllat dels gairebé 400 immigrants.
Segons el coordinador de l'operatiu d'emergències de la Creu Roja Espanyola, cap dels immigrants que han passat a part, l'hospital de campanya té patologies d'especial gravetat, tret dels símptomes propis d'una llarga travessia pel mar, és a dir, febre, cremades solars, diarrees o marejos. Només un dels immigrants està sota observació amb sèrum i el seu estat de salut és d'extrema debilitat.
I en aquest context, i a casa nostra, la Conselleria d'Acció Social de la Generalitat ja té a punt les línies bàsiques de la futura llei d'acollida d'immigrants. El text defineix com es faran els processos d'acollida i també preveu la creació de la figura de l'agent d'acollida.
El projecte basa la integració dels immigrants en el coneixement de la llengua i els valors de la societat catalana i també en l'accés a una feina. El govern no pretén que siguin condicions obligatòries per a la regularització, però sí que comptin. Escoltem Oriol Amorós, que és secretari per la immigració de la Generalitat.
Nosaltres proposem que el procés d'acollida no tregui drets al no fer-lo, no doni drets especials al fer-lo, però que sí que tingui un valor.
El text s'ha enviat a sindicats i entitats especialitzades en aquest àmbit.
I un apunt més, abans de les notícies breus, a l'Iraq continua la violència. Ahir una nova cadena d'atemptats contra la comunitat xiïta va fer com a mínim 80 morts i més de 150 ferits a Bagdad. Aquestes noves accions han coincidit amb la commemoració del primer aniversari, segons el calendari islàmic, de l'atac contra el principal temple xiïta, el de Samarra, que va provocar, recordem-ho, l'escalada de la confrontació amb els sunnites.
L'acció més greu ahir va ser una doble explosió en un dels mercats més populars del centre de la capital iraquiana. I els atemptats cal sumar-hi la troballa d'una trentena de cadàvers prop de Bagdad amb evidents senyals de tortura. Tot plegat va passar després que el primer ministre, Nouri al-Maliki, va anunciar que l'esperat pla de seguretat per la capital iraquiana començarà a ser operatiu aquesta setmana.
Un minutet perquè sigui un quart de set del matí. Ara les notícies breus, com us dèiem, teníem pendent una informació d'última hora i és que 2 tirotejos als Estats Units han provocat diversos morts aquesta matinada.
D'una banda, un home armat amb un fusell ha irromput en un centre comercial de Salt Lake City, a l'estat de Utah, i ha matat diverses persones, segons fonts no oficials, entre 4 i 5. La policia ha matat després l'assaltant. I a Filadèlfia, un altre home armat ha disparat i matat 4 persones en un edifici oficial abans de suïcidar-se, segons ha confirmat la policia.
Atenció a aquest nom propi, Rigoberta Menchú. Lasso.
La Premi Nobel de la Pau de l'any 92 podria ser la pròxima presidenta de Guatemala i la líder indígena va anunciar la seva candidatura per les eleccions d'aquest mes de setembre.
A casa nostra, 3 morts ahir en 2 accidents laborals a la construcció.
Avui s'obrirà una investigació per determinar les causes i possibles responsabilitats en la mort de 2 homes pakistanesos que treballaven per una empresa subcontractada i que van caure d'una bastida al districte 22 arroba de Barcelona. L'altra víctima va caure a terra quan reparava una taulada a Reus, possiblement per culpa del vent. També s'ha obert una investigació.
Surt de la presó sota fiança Lluís Coromines, el gendre del joier Tous.
La jutge de Manresa li ha imposat una fiança de 150.000 euros i s'haurà de presentar cada dilluns als jutjats de Manresa, a més d'entregar el passaport. La magistrada ha pres la decisió després que ni la fiscalia ni l'acusació particular no han impugnat la petició de llibertat de la defensa.
Decisió salomònica sobre la icona del burro català.
Una jutge de Barcelona ha donat la paternitat del burro a l'empresari de Banyoles, Jaume Sala. La sentència, però, també considera que el dissenyador Eloi Alegre, de Sant Cugat del Vallès, va crear la imatge del ruc de la floresta que va servir per la campanya Plantat el burro. Les dues parts enfrontades tenen dret a comercialitzar els seus respectius dissenys, que tenen diferències mínimes.
Finalment hi haurà carnaval pels carrers de Santa Cruz de Tenerife.
El jutge ha acabat aixecant la suspensió que ho prohibia després de la reunió que han tingut les parts en conflicte, els organitzadors dels actes i un grup de veïns que es queixaven pel soroll. La prohibició inicial havia generat un clima generalitzat de protestes. A més, ja existia una sentència del 2006 del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries que denegava la prohibició.
I el grup britànic The Police ha confirmat que aquest any faran una gira mundial, però...
La gira començarà el 28 de maig a Vancouver, al Canadà, i els seus promotors han afirmat que la tardor tocaran en diversos països europeus, entre els quals de moment no hi ha Catalunya. El però és que de moment sembla que no passa per la ciutat de Barcelona. Fa més de 20 anys que The Police es van separar i ara l'excusa per tornar als escenaris ha estat la celebració dels 30 anys de la publicació del seu primer single.
Ara temps per l'àrea de servei. Primer us parlem del temps. Aquesta nit el vent ha estat el protagonista a moltes zones del país. Això ha servit també per netejar el cel de núvols. Per tant, aquest matí tindrem un dia clar, amb temperatures suaus, agradables, encara que no seran tan altes com les que vam tenir ahir. De cara a aquesta tarda poden arribar núvols prims que deixaran el cel una miqueta enteranyinat, però queda descartada qualsevol mena de precipitació.
I ara primera comunicació amb el RAC. Alan Cabanyes, bon dia.
Molt bon dia. Doncs de moment la circulació continua sent molt tranquil·la per les principals carreteres i autopistes del nostre país, però sí que us hem de recordar que continua tallada la Nacional 230 per aquestes esllavissades que ha patit la boca nord del túnel de Viella. Com a via alternativa podeu utilitzar la C28 excepte els vehicles articulats que hauran de desviar-se per Puigcerdà o pel túnel de Bielsa, que es troba ja a l'Aragó. I a més, hem de destacar també problemes de visibilitat. Atenció a la boira si avui circuleu per l'autopista AP7 de Maçanet de la Selva a Girona. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Passant 2 minuts i mig ara mateix d'un 7:15 del matí, avui fa 8 anys que ens sorprenia la notícia que arribava des de Vilafranca del Penedès i ben avançada la nit. Carles Sabater moria a l'escenari, en ple concert de Sau a la capital de l'Alt Penedès. Una icona del rock d'aquells 90 a casa nostra moria l'últim any de la dècada amb les botes posades.
Cançons d'amor, de fet deien que era la banda de les noies bufones de Casa Bona, d'entre les quals hem recuperat un tema carregat d'intenció. Creien les persones més que no pas en els símbols com a roquer que era, encara que siguin de bar. Corre, 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 aquesta nit. Corre, 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 super mi. Corre, 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 fes-ho amb mi. Corre, 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 aquesta nit. No perdo temps imaginant la muntanya al meu davant. Faré l'amor amb el cabell
9 minutets perquè siguin 6:45 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora repassem una mica què ha passat les últimes 24 en aquesta casa. Des de la setmana passada, el programa del Manel Fuentes, el Problemes Domèstics, ha engegat una gira per les universitats del país. Aquest dilluns l'equip sencer ha viatjat fins a Tarragona, a la Rovira i Virgili, per fer-hi ràdio. Ara sentireu la visita que els feia també un peculiar Albert Boadella, impulsor d'aquest partit polític Ciutadans.
Albert Boadella, bon dia.
Bon dia. Permeteu una pregunta.
Digui'm.
Aquesta universitat, la major part de les classes, s'hi parteixen en català.
Home, sent una universitat pública catalana, jo diria que sí.
Tot és en castellano.
Parli com vulgui, sempre portar la contrària.
Habéis visto que ya estamos en Andalucía haciendo campaña por el no.
Sí. El més trist del cas no són les paraules de Rivera, sinó la música que han gravat expressament per acompanyar la campanya aquesta del no.
El aire de Catalunya, le quito el conocimiento, pero la pela la pela. Y el constituto su invento, a los que mandan pegale un susto y di que no al estatuto.
A los que mandan pégale un susto y di que no al estatuto. Senyor Boadella, alguna valoració?
Me he quedado de piedra.
Què li sembla la cançó de Ciutadans?
Voy a cambiar al català,
sí.
Una bona tifa.
En punt, un quart i mig ara mateix, de 7 del matí, cop d'ull a aquesta hora, les portades de la premsa comarcal. Saludem Eva Godàs. Eva, bon dia.
Bon dia.
Començarem a les comarques de Lleida.
El Segre i la Manyana destaquen a la portada que el govern no sap quan podrà reobrir el túnel de Viella, tot i que se suposa que estarà tallat tota la setmana. Els dos rotatius també parlen de la presó sense fiança per al quart assaltant de Sudanell i es fixen en les obres d'un gran pont a la ciutat de Lleida. Diu que les obres del Príncep de Viana costaran 7,3 milions d'euros.
A veure què diu la portada del Regió 7.
Doncs hi llegim que el gendre dels Tous, Lluís Cromina, surt de la presó després de pagar 150.000 euros de fiança. Afegeix que 100 comerços lluiten per tenir més llum al nucli antic de Manresa.
Anem una miqueta més al nord, ara ens fixarem en els diaris gironins.
El diari de Girona diu que un ensorrament al túnel del TGV a l'Albera causa un forat de 10 metres de diàmetre i que un xoc entre camions talla dues hores la variant a Fornells. Per la seva part, el punt titula el grup Peralada planta cara pel casino de Lloret i porta el concurs al jutge.
Acabarem els diaris que es publiquen a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
El diari de Tarragona destaca que hi ha poc control policial pel jihadisme al camp de Tarragona i que la plantilla del Nàstic està commocionada per la derrota de diumenge. El punt titula la inspecció d'una barca des d'una nau militar, crispa els pescadors i més d'un terç d'Expoebre se celebrarà sota cobert al nou pavelló.
Ara ens fixarem en els titulars de la premsa generalista.
Comencem a l'avui. Diu que el Suprem deixa Iñaki de Juana en mans de Rodríguez Zapatero, al·ludint a la decisió del Suprem de rebaixar a 3 anys la pena per enaltiment del terrorisme, amb una condemna anterior de 12 anys. La foto és per al gendre dels Tous a la sortida de Quatre Camins, després que la família va dipositar una fiança de 150.000 euros. Diuen també que el túnel de Viella encara estarà tancat 5 dies com a mínim, que el nou càlcul de la inflació inclourà cirurgia estètica i dietètica. I en esports diu que Sud-amèrica confirma l'admissió de la catalana de de patinatge i desmenteix Madrid.
Ara el periòdico.
On diuen també que el Suprem deixa un pas del carrer La Terra de Juana en vaga de fam des de fa 100 dies. La foto és per al túnel de Viella i afirma que reobrirà dijous a la nit. La sortida de la presó del gendre dels Tous i els treballadors morts després de caure una bastida al Poble Nou de Barcelona són altres destacats de la portada.
I acabarem a La Vanguardia.
Aquest és el titular destacat. La llibertat de De Juana queda ara en mans del govern espanyol. La foto és per a un pas zebra a la Fira de Montjuïc, com passegen homes i dones amb vestit jaqueta que participen a la Fira 3GSM, i diu que el Congrés de Telefonia Mòbil aposta per internet. La llibertat del gendre dels Tous, el túnel de Viella i Eto són altres protagonistes d'aquesta portada. Del barcelonista diu que Rijkaard, l'entrenador, estudia sancionar-lo.
Gràcies, Eva, i fins demà.
Fins demà.
Doncs a veure què passa ara als esports. Montserraia, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè s'ha convertit en protagonista, Samuel Eto'o, que continua sense donar explicacions de la seva negativa a jugar els últims 5 minuts contra el Racing diumenge. El camerunès no es va entrenar ahir amb la resta de l'equip tampoc.
Eto'o es va quedar al gimnàs fent sessió de recuperació. Els seus companys a Barça atribueixen la seva negativa a l'ansietat que té per jugar un cop ha superat la lesió. Amb tot, Javier Saviola demana que se solucioni el problema el més aviat possible.
Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que esto no se solucione porque sí traería inconvenientes. Y en el momento en el que estamos en la temporada no le haría bien a nadie esto, ¿no?
Mentrestant, el vicepresident econòmic de Barça, Ferran Soriano, diu que la junta directiva donarà suport a qualsevol decisió que prengui el tècnic Frank Rijkaard respecte al cas Eto'o. I encara de Barça direm que el defensa Oleguer Preses estudia sempre en accions legals contra Kelme per la rescissió unilateral del contracte de patrocini que tenia amb ell. I és que no hi havia cap clàusula en el contracte que preveiés el trencament de l'acord de forma unilateral i, a més, Oleguer considera que la decisió respon a qüestions ideològiques.
L'Espanyol viatja aquest matí cap a Livorno per jugar demà a la Copa de la UEFA sense Tamudo ni de la Penya, que estan lesionats.
Tots dos jugadors tenen molèsties musculars. Tampoc jugarà Jonatas, també lesionat, mentre que la novetat és Costa. Partit s'ha de disputar porta tancada, però el president del club italià, Aldo Spinelli, ha explicat a Catalunya Ràdio que estan intentant que pugui entrar a l'afició.
Abbiamo fatto una riunione col sindaco...
Ens hem reunit amb l'alcalde i el prefecte de Livorno. Demà em reben el Ministeri de l'Interior a Roma. Ara mateix estem en un 60% de possibilitats de jugar en públic.
Pel que fa als 150 aficionats blanc-i-blaus que viatgen amb l'equip, podran presenciar partit a l'estadi perquè hi assistiran com a delegació oficial.
A Madrid, Fabio Cannavaro demana que també s'indulti Cassano i pugui tornar a jugar amb l'equip.
Després que Capello va rectificar i va tornar a incloure la convocatòria Beckham, ara Cannavaro defensa el retorn del seu compatriota Antonio Cassano.
I Pau Gasol podria continuar als Memphis fins a finals de temporada, segons ha explicat a Catalunya Ràdio.
Són declaracions de Gasol al programa Els millors anys de la nostra vida.
Esperant, no?, a veure si al final acaba passant alguna cosa o no abans del dia 22, però bueno, ja doncs amb una mentalitat bastant més positiva, si passa alguna cosa doncs intentarem doncs que sigui per millor, i si no passa res doncs bueno, acaba aquí la temporada i després ja, doncs, ja veurem què passa després de la temporada.
Doncs això, que Gasol apunta que a finals de temporada sí que podria marxar de Memphis.
Algú el festejarà, imaginem, no?
Sí, jo crec que sí.
Quatre n'hi havia, quatre equips, no?
Doncs vinga, sí. Esperem el festeig. Gràcies, Montse, fins després.
Adéu.
La bona notícia d'avui és científica. Un investigador del País Valencià ha descobert a la zona de la Mosquera de la Serra d'Espadà, entre la Plana Baixa i l'Alt Palància, un cargol d'una espècie única al món.
El biòleg valencià és també conservador de moluscos al Museu de València d'Història Natural i es diu Alberto Martínez Ortí. Ha descobert un molusc anomenat Xerocasa Edmundi, en honor a un musicòleg holandès, i ha estat després d'un treball de més de 13 anys des que va trobar el cargol i va començar la tesi.
En ese muestre, en ese punto, pues encontré un ejemplar vivo, un pequeño caracolito, que bueno, era un poquito raro, pero bueno, eso siempre hay que luego en el laboratorio discriminar si trata de una especie ya conocida o una especie nueva o de qué se trata, ¿no? Al estudiar el aparato del productor ya vi que realmente se trata de una especie distinta a todas las que estaban descritas.
¿Cómo es aquest cargol?
Este está sobre 7 centímetros, lo que es el diámetro de la concha. Entonces vi la estructura de la concha, que está formada por pelitos también, pues es un color parduzco. ¿Y por qué es este color? Normalmente porque lo que hacen es integrarse en el medio en el que viven, y este medio es de cuarcitas, de sílice, es un color así rojizo.
Diu que des d'aleshores només n'ha trobat un de viu i una quinzena de closques que ha repartit per diverses universitats d'arreu del món. Atenció als col·leccionistes, feu el favor de ni tocar-los si en trobeu un de viu perquè estan en perill d'extinció. Nosaltres es congratulem que hagin descobert aquesta nova espècie al País Valencià en aquest cas, i si teniu altres bones notícies o creieu que teniu altres bones notícies per a nosaltres, us recordem el correu catalunyamatí@catradio.cat. Bon dia, són en punt 6:45. De seguida anirem a l'àrea de servei. Abans, deixeu-nos en quatre titulars repassar el més destacat de l'actualitat. Comencem dient-vos que la situació penitenciària del pres a Tarra, Juan Ignacio de Juana Chaos, depèn ara del govern central, i és que després que el Tribunal Suprem ha rebaixat la pena de més de 12 anys de presó a només 3, institucions penitenciàries haurà de decidir si se li concedeix o no el tercer grau. El Partit Popular admet que la decisió no li agrada. L'Associació de Víctimes del Terrorisme diu que només pot complaure aquells que, com el govern, es rendeixen de vendetta. L'Organització de Suport als Presos Bascos, Escatasuna, diu que la condemna és una aposta clara pel conflicte i la repressió.
Els tècnics estudien si han d'ensorrar la part de l'estructura de formigó del túnel de Viella que encara queda abans de donar pas de nou a la circulació. Si decideixen fer-ho, el túnel podria continuar tancat aquest cap de setmana. El síndic de la Vall, Carles Barrera, creu que si l'obertura es retarda serà catastròfic per als interessos turístics de la Vall d'Aran.
El govern de la Generalitat aprova avui el contingut del recurs contra el decret espanyol d'ensenyaments mínims a la primària, que inclou o inclouria una hora més de castellà a les escoles. Esquerra Republicana proposa que el pròxim decret de la Generalitat d'Ordenació Curricular es limiti a l'ampliació del castellà en aquelles escoles que ho demanin de manera expressa i no o només per assignatures que no siguin lingüístiques.
El govern espanyol presenta avui l'esborrany del pla contra el canvi climàtic que podria incloure mesures com ara apujar el preu de la llum o incrementar els impostos dels vehicles molt potents. La Conselleria de Medi Ambient i Habitatge exposarà a Madrid que el document podria presentar un nou conflicte de competències amb Catalunya.
I ara sí, temps per l'àrea de servei. En primer lloc volem saber si hi ha algun problema per circular pel país, òbviament a banda del tancament del túnel de Viella per causa de l'esfondrament que us comentàvem ahir que va passar diumenge a la tarda. Saludem a aquesta hora el Reial Automòbil Club de Catalunya, l'Alan Cabanyes. Alan, bon dia.
Molt bon dia. Doncs de moment no hem de parlar de cap complicació important pel que fa al trànsit a les principals vies del nostre país, però sí que veiem com mica en mica es van omplint algunes vies de l'àrea metropolitana, com per exemple el tram final de l'autopista del Garraf a Sant Boi en direcció a Barcelona, la C58 a l'altura del Nus de la Trinitat en els dos sentits de la marxa, però sobretot en direcció a Sabadell i Terrassa, i també la Pota Nord, on comença a haver lentitud del túnel de Santa Coloma al Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, hores d'ara es va intensificant el trànsit a la ronda del litoral en sentit Llobregat de Prim a Barceloneta, i lògicament acabarem recordant que a causa de les esllavissades del túnel de Viella teniu com a alternativa la C28, excepte pels vehicles articulats que hauran de desviar-se per Puigcerdà o pel túnel de Bielsa. És tot des del RAC, molt bon dia.
Bon dia i gràcies, Alan Cabanyes. Ara saludem Jofre Genoé. Jofre, bon dia.
Bon dia.
Quina ventada aquesta matinada, eh?
Sí, déu-n'hi-do, i sobretot a les comarques de Tarragona, on hi ha hagut registres que han arribat a superar els 100 km per hora. De fet, en aquest sector hi ha núvols orogràfics degut al mateix vent i, per tant, es presenten aquests núvols prims tapant el cel, sobretot arran de la mateixa costa. Però la situació meteorològica és força més tranquil·la i aquest vent creiem que anirà menys al llarg de la jornada. La resta del país, de fet, no bufa i les temperatures avui entre 5 a 8 graus inferiors a les d'ahir. Hi ha glaçades en punts del Pirineu, Prepirineu, amb valors que arriben a situar-se a prop dels 4 a 5 graus sota zero a l'Alta Ribagorça, al Pont de Suert, per exemple, o també en punts de la Cerdanya, per exemple, també a Das. La situació meteorològica avui, estabilitat, domina el sol, malgrat aquest ambient més normalitzat de matinada, amb temperatures a gran part de l'interior, entre els 2, 3, 4, 5 graus, l'ambient diurn serà força suau i agradable, i amb un progressiu augment de núvols prims al llarg de la tarda, i és que demà s'acosta un nou front que donarà sobretot núvols i alguns ruixats a l'extrem nord del país. Les temperatures per la pròxima matinada tornen a pujar força i demà l'ambient no serà gaire fred.
Doncs gràcies, Jofre, i bon dia.
Bon dia.
Avui és dimarts i 13, i per parlar-ne tenim ara comunicació amb Maria del Mar Tort, que és professora de l'Escola d'Esoterisme Mariló Casals. Senyora Tort, bon dia.
Bon dia a tothom.
De seguida parlarem del dimarts i 13, però d'entrada parlem del temps. Com l'afecta a vostè personalment el temps?
Home, com a tothom, no? Com que està una miqueta remogut, doncs també tots estem una miqueta aquí esbarats, ja no sabem ni què posar-nos ni què vestir-nos.
Això també li influeix a vostè, no?
A tothom, suposo que sí.
Escolti, d'on venen aquestes supersticions del dimarts i 13?
A veure, podríem dir que dins de la nostra tradició, el dimarts i 13, doncs sempre ha estat un dia així, doncs, portat per la mala sort. I podríem dir-ne que és perquè s'hi ajunten dos factors. El primer de tot és que és dimarts, i pensem que la paraula dimarts es ve d'un bé del déu romà Mart, que era el déu de la guerra, i aquest disfrutava, doncs, de la lluita de les batalles. Hem de pensar que aquest home, o aquest déu, no despertava gaire simpaties, perquè se l'associava normalment a la lluita i al vessament de sang. I tampoc tenia gaires amics, només tenia Hades, que era el déu del submón, al qual proporcionava ànimes. Altres coses que podríem veure, doncs, que també han sigut en dimarts, podríem veure que Jaume I el Conqueridor va ser derrotat a Xàtiva també en un dimarts. I podríem trobar alguns afranys del dimarts, que diuen, del dimarts no te'n riguis pas, que encara la pagaràs. O un altre que diríem, el dimarts no et llevis del llit, que en faràs més molt profit. Aquest per una banda, i l'altra banda, doncs tindríem el 13, que tots ja sabem, doncs, que el 13 també és un número doncs, una miqueta complicat, no? Diuen que dins la tradició cristiana l'últim sopar eren 12, i Judas que el que feia 13. En el capítol 13 de l'Apocalipsi de Sant Joan fa referència a l'arribada de l'anticrist. I a la càbala diu que hi ha 13 esperits del mal. Una altra cosa que també curiosa i que s'explica és que Filippo de Macedònia va morir assassinat després d'afegir la seva estàtua a la filera dels 12 déus principals. Com podeu veure aquí, res de bo. I diuen que hi ha 13...
Sí.
Ja veus, quantes coses?
Quantes coses, sí.
I diuen, doncs, que posar 13 persones a la mateixa taula o a la mateixa habitació porta mala sort.
Sí.
També saps que en les línies aèries o en els hotels no existeix ni la filera 13 ni el pis 13.
Uh-huh.
I que algunes persones que practiquen esports o accions de risc eviten fer-ho el dia 13. Doncs clar, si ajuntem totes les coses del dimarts i totes les coses del dia 13, és clar que no pot ser cap bon dia.
Llavors, què podem fer per esquivar la mala sort? Si en dimarts i 13, com és avui, hem d'estar treballant, per exemple, o hem de fer altres coses?
Clar, tu imagina't. Jo estic pensant que segur que tots aquells que ens estan escoltant i que s'estan preparant per anar a treballar, segur que estan desitjant, doncs, que els diguem, mira, saps què? Torneu-se'n a casa o torneu-se'n al llit. Però no, oi, clar, això.
Però això no, les empreses no poden entendre, no?
No, què els direm? Que la gent té que seguir el ritme normal i que ningú s'ha deixat portar per supersticions.
Uh-huh.
Que ens hem de prendre, doncs, bueno, per la tradició, perquè ens ho diu, i amb certa gràcia. Però que res, que tothom ha de seguir el normal i que no passa, que no és res més que un dia com qualsevol altre. El que passa que el saber, doncs, per què es diuen aquestes coses, i el saber d'on ve, doncs, sempre, doncs, ens enriqueix com a coneixedors, doncs, de les nostres tradicions. Hem de pensar que en un món on la globalització és tan gran i amb el qual ja sabem les nostres tradicions i les dels altres, doncs, saber les pròpies és important. Pensem que també és de molt de moda, ara s'ha portat en moda, el divendres 13.
Mm-hmm.
Però el divendres 13 no és de la nostra tradició, seria de la tradició anglosaxona.
Americana, anglosaxona, sí.
Sí, i que llavors va ser importada aquí a través de les pel·lícules. Per això qualsevol cosa que ens faci sabedors amb, doncs, les nostres pròpies tradicions, doncs jo trobo que ens enriqueix. No per portar-les a terme, perquè les supersticions mai s'han de fer cas, però sí per ser coneixedors d'elles.
Senyora Maria del Mar Torra, gràcies per les seves explicacions i bon dia, que vagi bé.
A vosaltres, bon dia.
M'ha agradat aquest esperit d'optimisme que ha enfocat la Mar.
No passa res,
és un dia com qualsevol altre. Toquem fusta per si de cas. Nosaltres, on sí va passar alguna cosa, va ser ahir, amb nous problemes a la xarxa de Rodalies Renfe.
La línia del Maresme es va veure afectada al vespre per una avaria elèctrica que va provocar l'aturada d'un tren entre les estacions de Sant Andreu de Llavaneres i Mataró i retards de fins a mitja hora a la línia del Maresme durant dues hores. També hi va haver una altra avaria a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. La caiguda d'un arbre a sobre de la catenària a l'alçada de l'estació del Floresta va provocar retards de fins a 30 minuts.
Doncs sapiguem si aquests retards, aquests problemes que hi va haver ahir tant a Ferrocarrils de la Generalitat com a Renfe continuen a aquesta hora, ja s'han resolt, o si n'hi ha d'altres per entrar o sortir de la ciutat de Barcelona en transport públic. Saludem a Transmet la Rosa Avis. Rosa, bon dia.
Bon dia. Doncs malgrat que és dimarts i 13, hem començat amb situació de normalitat. Tot funciona en correcció, no hi ha incidències a destacar, sense problemes si agafeu metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies per circular per l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen les empreses operadores de transport públic. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bon dia. En el sorteig del cupó diari que es va fer ahir, el número premiat va ser el
59.493-59493.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor de l'11 molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia i recorda, amb el cupó, la il·lusió es fa realitat.
Cinc minuts i seran en punt 6:45 del matí. És moment ara sí de repassar una miqueta més àmpliament allò que destacàvem a 6:45 en punt a manera de titulars. Ampliem una mica aquests dos apunts amb què obríem també aquest informatiu. Ara fa 40 minuts, d'una banda, aquesta matinada hi ha hagut un principi d'acord a Pequín entre els 6 països que negociaven sobre el programa nuclear nord-coreà. Les dues Corees, la Xina, els Estats Units, el Japó i Rússia.
Segons aquest acord preliminar, Corea del Nord es compromet a desmantellar el seu programa nuclear militar a canvi de contraprestacions energètiques. Les parts continuaran negociant avui els detalls de l'acord que hauran d'aprovar els governs dels 6 països que participen en aquestes negociacions de Pequín.
També us dèiem com a última hora, a les 6 en punt del matí, que als Estats Units dos homes armats havien provocat diversos morts en dues ciutats diferents. Un en un centre comercial a Salt Lake City, a Utah. Un assaltant ha disparat contra la multitud i ha fet un nombre de morts que fonts no oficials xifren entre 4 i 5. Encara la policia finalment ha abatut l'assaltant.
I a Filadèlfia, Pensilvània, un altre home armat ha matat 4 persones i n'ha ferit greument un altre abans de suïcidar-se en un edifici oficial, l'antic arsenal naval d'aquesta ciutat.
A l'estat espanyol, i aquesta serà segurament la notícia política de la setmana, si no s'allarga més, evidentment, és el Tribunal Suprem que ha estimat parcialment, volíem dir, el recurs presentat pel pres etarra Iñaki de Juana Chaos i ha rebaixat de més de 12 a 3 anys de presó la condemna imposada per l'Audiència Nacional al pres etarra per un delicte d'amenaces terroristes arran de dos articles que va publicar el diari Gara.
Ara el cas passa a mans d'institucions penitenciàries que podria estudiar algun tipus de benefici penitenciari per a de Juana Chaos, en presó provisional des del 2005 i en vaga de fam des del novembre.
L'esquerra Berchales celebra la sentència, però creu que l'única sortida justa seria absoldre aquest pres en vaga de fam. Des del col·lectiu de presos Escatasuna, Juan María Olano opina que l'Estat està fent malabarismes judicials.
Todo esto se parece mucho más a una subasta pública que a la aplicación de la justicia en un Estado de Derecho. En este juicio, la justicia es sinónimo de absolución y cualquier otra resolución, además de ser inaceptable, condena a muerte a Iñaki de Juana. Señor Zapatero, no nos hable de leyes, háblenos de justicia, ya que un Estado de Derecho que aplica leyes injustas no es un Estado de Derecho.
L'Associació de Víctimes del Terrorisme, que actuava com a acusació particular i demanava augmentar la condemna a 96 anys, lamenta la decisió del Tribunal Suprem. El PSOE diu que respecta la decisió del Suprem i el Partit Popular que l'acata, però que no la comparteix.
Canviem de tema. Els tècnics estudien si han d'ensorrar la part de l'estructura de formigó del túnel de Viella que encara queda dreta abans de tornar a donar pas a la circulació.
La intenció de les autoritats era obrir el túnel a finals d'aquesta setmana, però de moment esperen el diagnòstic tècnic. Les empreses de lloguer material d'esquí tenen por que aquestes situació acabi de malmetre una temporada que ja va començar amb mal peu. Sentim Antonio Vilo d'Interesport.
Entre una cosa i l'altra, la neu, justeta, i ara això del túnel és el que faltava.
Les causes de l'esllavissament encara no se saben i Foment ja ha anunciat que ha obert una investigació per aclarir-les.
I és que ahir precisament el síndic de la Vall va denunciar tant a Foment com a la Generalitat que el retard d'aquestes obres en el nou túnel haurien també pogut beneficiar que encara continuïn havent-hi problemes per connectar-se amb la Vall per carretera. Canviem de tema. El Consell de Govern de la Generalitat ha d'aprovar avui el contingut del recurs que presentarà davant del Constitucional contra el decret del castellà. Esquerra Republicana ja ha fet arribar al conseller la seva proposta de decret d'ensenyament a primària per aplicar a les escoles catalanes.
La vicesecretària general d'Acció Política d'Esquerra, Anna Simó, diu que, segons la seva proposta, els centres podrien fer una hora més de castellà, però en assignatures no lingüístiques.
No s'accepta que s'estableixi la imposició d'una tercera hora de castellà a tota la primària, perquè això impedeix la continuïtat de la política d'immersió lingüística, especialment als primers cursos, que és la mare dels ous d'aquesta etapa, i que obre la porta a fer una part del currículum en castellà, com els deia. Es referma que el català és la llengua pròpia de Catalunya i ha de continuar sent la llengua vehicular i s'ha de garantir la continuïtat de la política d'immersió.
La Generalitat adverteix al govern central que el pla contra el canvi climàtic del govern espanyol podria envair competències autonòmiques. Així ho expressarà a Madrid la representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge que participarà al Consell Estatal del Clima.
L'esborrany d'aquest pla per lluitar contra el canvi climàtic podria incloure mesures com ara pujar el preu de la llum o incrementar els impostos dels vehicles molt potents.
La primera jornada del Congrés 3GSM de telefonia telefonia mòbil ha començat a establir les bases del futur immediat d'aquest sector. La gran estrella han estat els continguts per a l'entreteniment, que converteixen el mòbil en una pantalla més.
La trobada només està oberta als professionals del sector, tot i que ja s'està planejant un saló paral·lel per al gran públic. Ho reconeixia la directora del Congrés, François de Valera, en declaracions a Catalunya Informació.
Este evento es muy específico para profesionales y sería muy difícil que los stands que se diseñan para este evento se pudieran utilizar también para el gran público. Con lo cual, yo creo que si se llegara a hacer un evento para el público, sería un evento paralelo y quizá pensemos hacerlo con algún partner nuestro.
O sigui, hi ha la idea de fer-ho ya.
Posiblemente. Todo se está pensando.
El Congrés s'acaba dijous.
I un apunt més, abans us parlàvem dels 3 morts ahir a Catalunya en 2 accidents laborals a la construcció, 2 d'ells al 22 arroba del Poblenou, l'altre a Reus mentre arreglava una teulada. Doncs bé, un home de 27 anys hauria mort aquesta matinada en una empresa de Sabadell quan ha caigut a la cuba d'un camió formigonera que estava netejant.
Segons informen els bombers de la Generalitat, l'home hauria caigut mentre netejava el vehicle i va quedar atrapat a les pales de la cuba. L'accident s'ha produït en una empresa situada al carrer Marquès de Comilles 23-25 a Sabadell. Els bombers han rebut l'avís dels serveis sanitaris a les 2 de la matinada. Quan han arribat, han trobat el cos de l'home dins de la cuba, que sembla que ja feia hores que havia mort. Els bombers han derivat el cas als Mossos.
Són 3:15 ara mateix de 7 del matí. Hermínia Massana, bon dia.
Hola, bon dia.
És moment de repassar la premsa internacional i la començarem parlant-vos precisament d'aquestes converses a Pequín a 6 bandes sobre el contenciós nuclear amb Corea del Nord que centren avui l'interès de bona part d'aquesta premsa.
Encetem aquest recull, doncs, dels diaris a la capital xinesa, on sobre aquesta qüestió el China Daily titula que hi ha hagut avenços i explica que s'han fet els primers passos per arribar a un acord pel desarmament nuclear de Corea del Nord.
A Corea del Sud, mentrestant, el Korea Times diu que les converses nuclears arriben a un principi d'acord. El rotatiu cita el cap dels negociadors nord-americans a les converses.
I als Estats Units, el New York Times també anuncia els progressos aconseguits i titula s'arriba un esborrany d'acord en les converses nuclears per Corea del Nord.
També és una de les informacions destacades al Washington Post que diu que si s'aconsegueix, l'acord pot marcar el primer pas cap al desarmament després de més de 3 anys d'estar en un punt mort.
A França, la informació la titula el diari Le Monde, que explica que les autoritats xineses han difós un text final de l'acord que ara hauran de ratificar els governs dels 6 països participants.
Alemanya, el Die Welt destaca avui que la justícia ha decidit posar en llibertat Brigitte Mohnhaupt, una històrica dirigent de l'organització d'extrema esquerra, facció de l'exèrcit roig de la RAF.
Al Pròxim Orient, el Palestina Times titula que Israel ha decidit continuar les excavacions al costat de la mesquita de l'Aqsa i afegeix que pren la decisió malgrat les protestes i les condemnes al món àrab i islàmic.
La premsa mauritània destaca l'acord amb l'estat espanyol per resoldre el cas del vaixell carregat d'immigrants. Immigrants clandestins a bord del Marine 1 al final d'una travessia erràtica i mig milió d'euros d'ajuda procedents d'Espanya, titula l'NKC Info.
I finalment, a Guinea Conakry, on s'ha decretat l'estat d'emergència per fer front a les protestes populars, el diari Le Populaire informa que el règim del president Conté ha reclutat mercenaris per massacrar la població.
Gràcies, Hermínia. Fins demà.
Fins demà, bon dia.
Els teatres d'òpera d'arreu d'Europa celebren 4 segles d'òpera. Amb aquest motiu, el dia 17 de febrer, de les 10 del matí a les 2 del migdia, el Gran Teatre del Liceu obrirà les portes oferint visites gratuïtes als seus espais més emblemàtics, la sala, el Saló dels Miralls i el foyer.
Tornen los impresionantes d'Hipercor. Cervesa nacional Hipercor, llauna de 33 centilitres, 35 cèntims. Comprant de 24, la unitat surt a 29 cèntims. Tornen los impresionantes d'Hipercor, només fins al 15 de febrer.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Aquest dimarts a les 8 fem el programa des de la Masia del Futbol Club Barcelona. A Força Esports volem saber com viuen, què fan i com es formen els esportistes joves del Barça.
Força Esports, Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre.
11 minuts i mig i seran en punt les 7 del matí. Avui volem parlar de la situació de Núria Pòrtoles, la jove de Sarrià de Ter, en presó preventiva a Soto del Real, acusada per l'Audiència Nacional de tinença d'explosius i per tinença o col·laboració a banda armada. El seu advocat presentava ahir un recurs contra l'empresonament després que aquest cap de setmana també centenars de veïns i amics es manifestessin a Sarrià de Ter per demanar-ne la seva llibertat. L'advocat de Núria Pòrtoles és Bernat Salellas. Senyor Salellas, bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació processal de la seva client en aquests moments?
A veure, hauria de precisar una cosa que has esmentat, que era que l'Audiència Nacional manté la Núria en presó per un tema de pertinença a organització terrorista i tinença d'explosius. Perquè si és cert que al principi els Mossos d'Esquadra, quan van iniciar la investigació, li imputaven una possible tinença d'explosius, com que no es va trobar res en aquest sentit en els escorcolls, quan va passar davant del jutge, el jutge li va indicar que ja no hi havia imputació per tinença d'explosius. Per tant, és només un tema de possible pertinença a organització terrorista.
En què es basa la investigació, en aquest cas, el jutge per decretar això, per decidir que Núria Pòrtoles pot pertànyer a una organització terrorista?
Doncs, de moment, en molt poqueta cosa. Amb la seva relació amb un noi que es troba detingut a petició de les autoritats italianes per uns fets, uns aldarulls al carrer que haurien esdevingut a Itàlia, i per un bloc de notes en què ella tenia apuntades un seguit d'adreces d'institucions públiques catalanes on ella havia acudit a buscar feina com a educadora social i que la investigació, diguem-ne, que ha indicat que podrien ser hipotètics objectius, no? Cosa que nosaltres, evidentment, hem negat rotundament.
Vostès recorren ahir aquest empresonament. Amb quins arguments?
Bueno, amb els arguments de que aquests dos elements ens semblen totalment insuficients i el més important és que el propi jutge en la resolució de presó indicava que estava a l'espera de que els Mossos d'Esquadra amb la seva investigació li aportessin noves diligències de prova i que un cop li haguessin portat aquestes diligències ell tornaria a resoldre sobre la situació de la Núria. No? Això ens fa pensar a nosaltres que realment en aquests moments a la investigació hi ha molt poca cosa. He d'indicar que la investigació es troba sota secret i per tant jo tampoc no disposo d'un coneixement ple del contingut de la mateixa, però clar, el propi jutge, si ens diu això en l'ordre de presó, ens fa pensar que si està disposat a revisar-ho un cop tingui resultats sobre la taula és perquè té molt poca cosa en aquests moments. No?
Sí, que vostè...
L'altra cosa és que sigui correcte des de la nostra perspectiva i que ho critiquem també en el recurs, que es procedeixi amb aquesta via de primer detenir i després investigar. No? Pensem que, en tot cas, s'hauria de procedir a detenir les persones quan es tinguin elements suficients de prova sobre la taula i no quan hi ha meres sospites, com en aquest cas.
Com en aquest i d'altres casos també que precisament investiga l'Audiència Nacional també. Vostè comentava, perquè al principi em feia la puntualització però no m'ho ha acabat de definir, jo li demanava quina és en aquests moments la situació processal de Núria Pòrtoles.
Processalment ella es troba imputada, com dèiem, per aquest delicte i l'Audiència Nacional està instruint unes diligències d'investigació. Més endavant es veurà si finalment hi ha elements suficients, nosaltres pensem que això no passarà, doncs perquè es pugui produir una acusació i finalment arribar a judici.
I quin creuen que pot ser el calendari, doncs, de tot aquest procés?
El calendari de moment és que en unes setmanes, un mes, tinguem el resultat d'aquestes diligències que, insisteixo, han demanat als Mossos d'Esquadra, al jutge de l'Audiència Nacional, que els donés un termini per poder-les practicar i a la vista d'aquests resultats doncs, tornarem a tenir noves notícies del tema. No?
Molt bé, doncs estarem també pendents nosaltres de com evoluciona i li agraïm moltíssim a Bernat Salellas que l'endemà de presentar aquest recurs contra la presó de Núria Pòrtoles hagi volgut atendre la trucada del Catalunya Matí. Gràcies i bon dia.
Vinga, fins ara.
Tres quarts i mig de set, moment de fer un cop d'ull. Sí, ara, perquè cridar no puc, amb aquesta veu cridar no puc, t'ho agraeixo. Dic que moment de fer en aquests moments un cop d'ull a les previsions del que avui serà notícia.
El conseller de Governació, Joan Puigcercós, i representants de fabricants i operadors de telefonia mòbil firmen un conveni per implantar l'ús del català en aquest sector.
Avui també es fa el traspàs de poders entre el nou ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, i el seu antecessor, Juan Fernando López Aguilar. El nou titular va prometre ahir el càrrec.
El Tribunal de Judici de l'11M, que comença dijous, demà passat, tindrà accés avui a l'esborrany de l'informe sobre la nova prova pericial dels explosius utilitzats en la massacre.
El vicepresident o els vicepresidents de la COE escollen avui el nom del successor de José María Cuevas al capdavant de la patronal espanyola.
Ara se presenta a Madrid l'anuari Nielsen 2007 sobre l'evolució dels mercats. Segons algunes de les dades avançades, els consumidors espanyols es van gastar l'any passat més de 56 milions d'euros en productes de consum bàsic per la llar.
La Comissió Europea dona avui també una primera estimació del creixement econòmic a la zona euro l'any 2006.
El president rus Vladimir Putin s'entrevistarà a Amman amb el rei Abdullah de Jordània i amb el president palestí Mahmoud Abbas.
I ara el que passarà les pròximes 24 hores a Catalunya Ràdio. Aquest vespre arriba la informació tranquil·la, la relaxada i la reflexiva. Informació que ens serveix cada dia en Joan Barril acompanyat d'un cafè, el de la República, entre les 9 i les 11. Ara mateix en Joan ens explica amb qui parlarà avui.
Avui, al Cafè de la República, parlarem amb Emma Vilarassau, actriu, una persona que estava amb això dels catalans i catalanes de l'any. No ho ha estat, però per nosaltres és la catalana de cada dia. Emma Vilarassau, que s'acaba de casar, en la ficció, naturalment, a Vent del Pla.
Cinc minuts i mig seran les 7 a les esports. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Samuel Eto'o no es va entrenar ahir amb la resta de companys del Barça. Continua sense donar explicacions del per què no va voler jugar els últims 5 minuts contra el Racing.
Eto'o es va quedar al gimnàs ahir fent sessió de recuperació. Avui no hi ha entrenament, però Eto'o té previst anar a un acte a Vilafranca del Penedès on ha de presentar un llibre benèfic. Veurem si vol donar alguna explicació avui. Els seus companys a Barça atribueixen la seva negativa a l'ansietat que té per jugar. Leo Messi, que també surt d'una lesió, ho veu així.
No, hubiera jugado, yo quería jugar aunque sea un ratito ayer porque era mi vuelta, mi primer partido después de los tres meses, así que hubiese jugado, sí, muchísimo. Después de estar tanto tiempo parado y llegar a esta época, a esta etapa de estar en el banco y no poder salir a jugar, a lo mejor es peor que estar lesionado y no estar en el banco.
La junta directiva de Barça assegura que donarà suport a qualsevol decisió que prengui el tècnic Fran Rijkaard respecte al cas Eto'o.
Sense temor d'Uni de la Penya, que estan lesionats, l'Espanyol viatja avui a Livorno, a Itàlia, per jugar demà a la Copa de la UEFA.
Tampoc jugarà Jonatas, també lesionat, mentre que la novetat és Costa. És un partit que s'ha de jugar a porta tancada, tot i que els 150 aficionats blanc-i-blaus que viatgen amb l'equip podran presenciar partit a l'estadi perquè hi assistiran com a delegació oficial.
Doncs quina gràcia que els hi farà els de Livorno, també, pobres.
Estan negociant per això. El president de Livorno deia que estan negociant perquè pugui anar una part del públic. Potser no podran omplir tot l'estadi.
150, però... també.
Va, mira.
No, home, 50. Deia uns 10.000 aficionats.
Una delegació oficial, també.
No, exacte. Parlem ara de bàsquet. Pau Gasol podria continuar als Memphis fins a final de temporada, segons ha explicat a Catalunya Ràdio.
En unes declaracions a programa Els millors anys de la nostra vida, Gasol diu que el tracte de l'afició dels Grizzlies ha millorat, però apunta que a finals de temporada sí que podria marxar.
Jo crec que aquest estiu doncs, hi haurà bastants canvis i bastant moviment en aquesta franquícia, no, ja no dic només a nivell personal, sinó a altres nivells, i bueno, hi haurà una situació igual una miqueta d'incògnita, no? A veure què passarà i depèn del que passi, doncs farem una cosa o farem una altra.
D'altra banda, el Barça de bàsquet va celebrar ahir el títol de Copa aconseguit a Màlaga diumenge davant del Madrid. La plantilla va sopar la llotja nova del Camp Nou.
I per remar de motor, perquè les 11 escuderies del Mundial de Fórmula 1 van ser ahir al circuit de Catalunya fent entrenaments previs a la temporada.
Pere Martínez de la Rosa McLaren va ser el més ràpid i parla així de la nova xicana del circuit.
A mi m'agrada. O sigui, la veritat, a veure, des del punt de vista del pilot, el que ens agrada són curves ràpides. Les dues curves antigues ràpides d'entrada en recta eren molt maques, però eren molt maques només per nosaltres. Sí, els únics que ens ho passaven bé érem nosaltres. L'important també és pensar en els espectadors i el que hem de dir és que ara amb aquesta xicana, que és molt lenta, però et permet fer l'última curva entrada en recta fàcil a fondo, per tant tens la possibilitat d'adelantar algun cotxe a la curva 1, a la frenada, no? Per tant és positiu, és un canvi positiu.
Fernando Alonso va ser tercer, Felipe Massa i Kimi Raikkonen van ser cinquè i sisè amb els seus Ferraris respectivament.
Gràcies Montse, fins demà.
Fins demà, bon dia.
I ara és el moment de fer un cop d'ull a l'agenda cultural amb Eloi Barrera. Eloi, bon dia.
Bon dia.
A Avui s'estrena Cantando Desnudos.
8 homes despullats desafien prejudicis. És la versió local del musical nord-americà que va escandalitzar aquell país. És un muntatge musical que va de la revista El Cabaret, segons el seu director artístic David Pinto. Cantando Desnudos és una adaptació d'una obra del nord-americà Robert Schrock i s'estrena aquesta nit al Teatre Neu.
Una exposició que us en recomanem i que organitza a Barcelona el Museu d'Història de la Ciutat.
La podeu visitar a partir d'avui. Quan plovien bombes, recupera l'espai urbà subterrani i destapa un món amagat 10 metres sota els nostres peus, exposant els sistemes de construcció, la tipologia i el caràcter excepcional de la immensa xarxa de refugis de la ciutat. A l'entrada de les tropes feixistes a Barcelona, el 26 de gener de 1939, aquests refugis van ser tapiats i oblidats. Ara seran una eina didàctica.
L'Orquestra Simfònica del Vallès a Lleida.
Gratis a partir de les 9 del vespre i a l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida. Serà dins el cicle La Simfònica a les Universitats i interpretaran la Simfònica Patètica de Tchaikovsky.
I ara el que farem nosaltres és acomiadar. Hi havia alguna proposta més, però que la descobreixin els nostres oients. Ho deixem aquí perquè queden segons per arribar a les 7 en punt del matí. Hem estat a la redacció l'Eva Godàs, el Josep Almirall, la Maite Curto i la Montse Raya, a la realització tècnica i musical l'Oriol Fidalgo i el Dani Expósito, a la producció l'Eloi Barrera, a la sotsedició l'Armínia Massana, i us hem parlat com cada dia molt de gust, servidora Rita Marzó i també Lluís Urpí.
Ara arriba a les 7, puntualment, com sempre, el nostre company Antoni Bassas. Fins demà a les 6, gràcies per la vostra atenció, bon dia i molta sort.